RAC més 1 i sexydream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Saludem des del Saló Eròtic de Barcelona, un saló que s'acaba d'inaugurar, que torna després de 3 anys i que estarà en marxa fins diumenge.
Ens trobem al Pavelló Olímpic Vall d'Hebron en una edició especial del saló que vol reivindicar la normalització dels cossos no normatius i l'eròtica sexual.
I per fer aquesta reivindicació, el Saló Eròtic ha preparat un bon grapat d'activitats. Tenim actuacions en directe, pràctiques que hem comentat aquí a la Revolució Sexual, com ara el shibari, el tantra, el BDSM... tot tipus de pràctiques.
També trobem, per exemple, en aquesta edició postpandèmia del Saló, una oferta d'allò més variada, de joguines eròtiques, i també tota una sèrie de tallers educatius impartits per dones.
Són tallers sobre la consciència del cos, sobre noves maneres de sentir plaer, sobre la gestió del desig sexual, un taller d'empoderament masculí i femení a través del twerking...
I un d'aquests tallers es diu Crea el teu currículum sexual i el fa Lorena S. Jimeno, sexòloga, terapeuta de parella, escriptora i co-creadora de la plataforma Sexualizados. Avui la Lorena és aquí amb nosaltres per explicar-nos una mica què és això del currículum sexual i per què és tan important. Lorena S. Jimeno, benvinguda a la Revolució Sexual.
Moltes gràcies per convidar-me.
Què és exactament això del currículum sexual? Aviam, explica'ns.
Doncs mira, això, com cada dia la gent varia més en quant a sexualitats, abans sempre es parlava del sexe i després el sexe alternatiu. Doncs avui dia ja se li està donant nom a totes les pràctiques diferents, als gustos de les persones, cada cop és tot més variat. I malhumoradament, de cara a aconseguir una parella, les pràctiques sexuals que a tu t'agraden són cada cop més importants, perquè clar, si a tu t'agrada alguna pràctica que es consideri dintre del BDSM i la parella que coneixes, clar, a la primera cita no li diures. Té, que la idea d'una mica la conya, això del currículum sexual és com dient, imagina que a una primera cita tu arribes a una persona i hola, aquesta persona sóc jo i aquests són els meus gustos sexuals. I mostres aquest currículum que el farem una mica així, en conya, dient que hi hauria d'acabar dintre d'aquest currículum, però també és un bon exercici d'autoconeixement per a les persones, que hi ha moltes persones que diuen no, m'han ensenyat que el sexe és així i ja està, així és, i no investiguen què els hi pot agradar.
És que a vegades es fa molt difícil, no?, parlar amb la parella, potser encara més amb la parella, amb la teva parella, que tens una parella llarga, per exemple, que amb una persona que acabes de conèixer, però es fa complicat parlar de sexe si de bones a primeres explicar el que t'agrada o el que tu dius. Si tu t'agrada una pràctica diferent o alternativa, com ho fas per explicar-li a la parella?
Clar, això és un exercici, és a dir, un treball que s'ha de fer des d'abans. Hi ha moltes persones, sobretot dones, que acudeixen i em diuen és que després del part ja el sexe no el sento igual i ja intenten diversificar o canviar una mica. I aleshores no s'atreveixen a dir a les seves parelles és que vull fer coses diferents. Perquè es creuen que la parella doncs, sentiran vergonya d'elles o els deixaran d'estimar o que els decepcionaran. Aleshores, és un treball que s'ha de començar des d'abans parlant sobre sexe, encara que no sigui dins l'intimitat, és a dir, parlant-lo amb normalitat, i si el sexe és una cosa normal, doncs dius, és que a mi les ametlles ja no m'agraden. Els he agafat fàstic o qualsevol, doncs amb el sexe igual. S'ha de naturalitzar dintre de la parella el sexe per poder parlar de la més intimitat dintre del sexe.
Mm-hmm. Preparant aquest capítol ens preguntàvem si és certa o no una idea que tenim, que és, pot ser que sigui més fàcil parlar de sexe dins la parella quan és una parella homosexual pel fet de ser una persona del teu mateix sexe que coneixes, potser bé, quin tipus de cos té, no? No sé si això és així o no.
Jo crec que sí que és més fàcil dintre de les parelles que siguin del mateix sexe o que siguin d'una orientació sexual o d'una identitat de gènere que sigui trans, per exemple, perquè són persones que ja s'han fet aquest autoconeixement, estan més acostumades a parlar de la seva sexualitat, perquè com és una cosa que ja els hi afecta a més parts de la vida, per exemple, el trobar parella, si és homosexual o si ets bisexual, també hi ha problemes per trobar parella, encara que sembli mentida, hi ha molts mites sobre la bisexualitat d'aquesta manera, doncs és molt més fàcil perquè ja ets una persona més liberada.
Això ens ho deies també preparant l'entrevista, que són preguntes que les persones que s'han fet preguntes ja se les han fet, no les persones bisexuals, les persones homosexuals o les persones trans, però que hi ha moltes persones cis que mai s'han fet algunes de les preguntes que calen per fer-se el currículum sexual. Per exemple, hi ha conceptes que apareixen en aquest currículum, com ara la identitat de gènere, l'expressió de gènere, si et sembla, el repassem per veure què significa cadascun d'ells i que ho tinguem clar.
Sí, és a dir, la identitat sexual té com 5 cares, és com un dau. Tens la identitat de gènere, que és com, et descrius, però és com ets. És a dir, tu t'has fet aquest treball d'autoconeixement i dius, no, sóc una dona, sóc un home, sóc no binari, sóc de gènere fluid, i aquesta és la identitat de gènere. Després està l'expressió de gènere, que és com tu vesteixes. Per exemple, jo podria dir que sóc una dona cis i la meva expressió de gènere és de dona, encara que moltes persones diuen que com mai porto faldilla, doncs potser no sóc tan, no estic dintre dels cànons de dona, que també moltes vegades això de la identitat, l'expressió de gènere varia molt per la cultura social que tenim en quant a un home vesteix així, una dona vesteix així. Però no és només això, l'expressió de gènere, és el com parles, els pronoms, els manierismes que tens amb les mans, és tot el que tu mostres, tant auditivament com visualment, de cara a les altres persones. Després estaria l'orientació relacional, si normalment seria si ets monògam, si ets no monògam, i dintre de la no monogàmia tenim pues, la poligàmia, la polifidelitat, i hi ha moltes varietats. Que tot això canvia depenent de l'exclusivitat romàntica i l'exclusivitat sexual. Aquestes dues coses són les que determinen com és la teva orientació relacional. Després tindríem
L'orientació sexual, que no l'hem dit encara.
Sí, perdona. L'orientació sexual, que és el tipus de persones cap a les que sense atracció romàntica o sexual o isexual, que pot ser hetero, homo, hi ha moltes orientacions sexuals diferents. I l'últim seria els gustos sexuals, que és el que vull endinsar-me més dintre d'aquest taller, perquè és tot allò que t'agrada dintre del sexe, i no, és a dir, són com tres, no és blanc o negre, és a dir, és definir les pràctiques que més t'agraden, aquestes pràctiques que les pots fer o que t'interessaria fer, i després els teus límits. És molt important conèixer els teus límits per poder donar-los a conèixer les parelles sexuals que tinguis, sigui de llarga durada o de sigui espontània.
I dins d'aquests gustos, suposo que és això que deies, no? Gustos en quant a tipus de pràctiques, a manera de fer totes aquestes pràctiques, punts del cos que t'exciten més o menys, o és això?
Sí, dintre dels gustos sexuals també miro, per exemple, la temperatura, si hi ha uns olors que no t'agraden, que et disgusten, tipus de música, hi ha moltes coses que poden interferir en el sexe. Per exemple, si tens un problema de cama, d'una cama que la tens malament, doncs he d'estar variant molt la postura, perquè si no se'm queden allà com que em molesta. I són coses que la gent pensa que diu, ostres, doncs això sí que és veritat que em molesta en el sexe, o que necessito que els llençols siguin d'un color. Hi ha moltes persones diferents amb molts gustos diferents.
I exemples de pràctiques sexuals o de pràctiques que voldries provar i que no has provat i que puguis posar en aquest currículum?
Estic pendent d'alguna vegada posar-me en mans d'un mestre shibari o mestressa shibari, perquè m'agradaria provar la suspensió. Però clar, ha de fer-ho una persona professional que jo tingui confiança.
Clar, llavors tu això ho posaries en el teu currículum sexual, a la part de coses que m'agradaria provar, i llavors ja veurem si amb l'altre currículum són compatibles o no.
En definitiva, es tracta de pensar una mica sobre el plaer, el que ens agrada i el que no, per aprendre'ns, o sigui, per saber què ens agrada i què no, i aprendre a transmetre-ho a les altres persones i, per tant, gaudir tots sols i tots soles i també a les altres persones que trobem, no?
Sí, sí, la veritat és això. El currículum no fa falta que sigui a paper. Jo he portat unes plantilles que he fet perquè la gent ho posi al paper i s'ho miri. I seria molt divertit posar el teu currículum sexual ara amb la data d'ara, i d'aquí 3 anys tornar-lo a omplir i fer la comparació. Soc una persona que varia, sí, encara que sigui heterosexual i cis, els meus gustos sexuals potser han canviat una mica al llarg de tot tot aquest temps.
Clar, tu al teu taller dius això, que ja no ens agrada la mateixa música, a molts no ens agrada la mateixa música que quan teníem 15 anys. Potser quan teníem 20 anys ens pensàvem que eren monògams i quan en tenim 30 hem vist que no. Són coses que t'has d'anar preguntant perquè van canviant.
Sí, sí, i hi ha moltes persones que diuen és que portem 15 anys junts i ens avorreix el sexe. I mira que hi ha varietat en el sexe. Clar. Fa falta renovar-se, però no significa que el d'abans estigui malament, simplement que hem canviat. Jo sempre ho dic, a mi no m'agrada el pebrot. I ara me'l menjo.
Lorena, un altre taller que fas aquí al Saló Eròtic de Barcelona és el de masturbació conscient. Li poses sí. aquest com cognom, no? Aquesta segona part de conscient. Què és exactament això de la masturbació conscient i quina diferència hi ha amb la masturbació a seques, diguéssim?
Bueno, podríem... Hi ha moltes persones que potser han fet la masturbació conscient tota la seva vida, però hi ha moltes persones que no. Malauradament tenim... Jo, per exemple, soc la germana gran de 3. Així que compartir habitació era habitual. Aleshores, tot aquest tema de la masturbació són coses que, sobretot d'adolescents, les hem de fer d'amagatotis, ràpid, i el que busques és la fórmula perfecta, en plan de control, el suprimir, i ja llega l'orgasme. Uh-huh. Aleshores, tenint aquests hàbits de masturbació, afecten poden acabar en disfuncions sexuals moltes vegades. Aleshores, la masturbació conscient convida a les persones a reconnectar amb el seu cos, a buscar unes altres formes, perquè, clar, quan vas a la masturbació aquesta ràpida o que busca l'orgasme, el que fas és anar als genitals, anar, si t'has descobert el clítoris sent adolescent, doncs vas allà, i si ets una persona amb penis, doncs vas a matxacar-te-la ràpido. Uh-huh. Aleshores, són coses que afecta tant a la masturbació quan som adults com a les relacions de parella, i és una invitació a tornar a reconnectar amb el cos mitjançant massatges, provant diferents temperatures, tacte... Hi ha moltes coses.
Per exemple, posa'ns algun exemple, masturbació conscient, no? Imagina't que algú diu, val, com començo a practicar-la? Què li recomanaries?
Jo recomanaria, primer, apagar el mòbil, buscar una habitació en la que estiguis còmoda, si ha de ser amb llum o sense llum, ventilació o sense ventilació, si t'agraden alguns olors o alguns aromes, te poses una vela, et quedes completament nu, i comences a fer-te un massatge. Els massatges funcionen de dues formes. Si necessites relaxar-te, de cap cap a peus. Si necessites activar-te, de peus cap amunt.
Ah, sí? Això és així?
O funciona així, eh? De peus cap als genitals i després del cap als genitals. Uh-huh. I fent un massatge, el que estem fent és activar tot el corrent sanguini. No sóc metge, són coses que he estat investigant jo pel meu compte. I activant el que seria el chakra sexual, el que fem és ja estem creant aquesta expectació de sexe. Són com els preliminars dintre de la pròpia masturbació. I aleshores, després comences a estimular-te parts del cos que no siguin els genitals. Si vols estimular el dintre dels malucs, les ingles, els pits, el coll, el cap, hi ha persones que els encanta fer-se massatges al cap. Hi ha persones que es dormen, també. És a dir, tot varia una mica. I la idea és buscar masturbar-te sense pornografia, sense cap joguina, i pensant tota l'estona com tu estàs fent. Jo, com sóc una persona amb molta imaginació, dic, tu imagina com si al cap tinguessis una càmera i, per exemple, si t'estàs tocant els llavis superiors, imagina que tens al cap una càmera que t'ho permet veure des de baix. I així vas tenint al cap el que t'estàs fent. Si t'estàs fent un massatge perineal, també. És a dir, pensa tota l'estona el que estàs fent, ser conscient. Presta molta atenció a tot el tacte de la pell. És a dir, si et rasques una mica el braç, és això, respirar tranquil·lament, perquè també tenim una vida molt urbanita i respirem molt ràpid, i això també ho portem al sexe. I al sexe, la masturbació conscient, que després això també es pot traslladar al sexe conscient, seria respirar pausadament, poc a poc, i estan això, atents a tot el que sentim amb els cinc sentits.
Ser conscient de les sensacions, de tot el que t'estàs fent. I també parles en aquest sentit del mapa erògen del cos, de tocar-te parts que no siguin els genitals, el que deies ara, com podem descobrir el nostre mapa erògen del cos?
Doncs et fas, si vols, pots descarregar d'internet un dibuix del cos, l'humà, i vas provant. Si vols una ploma, si vols una esponja o només amb els dits. Els dits tens dues textures, tens els dits i tens les ungles. Doncs amb això ja vas investigant si a tu t'agrada. Clar, hi ha coses que no pots saber si no és amb una altra persona. Per exemple, hi ha persones que al coll doncs, em faig llegir amb els dits i res, però si et donen petons o et donen mossegades, doncs això t'activa per dins. Són coses que sí que has d'investigar amb una altra persona, però hi ha moltes coses que podem veure a soles i que això et dona també la masturbació és la porta a poder provar amb seguretat total, perquè ho fas tu amb tu mateix o amb tu mateixa i saps que mai ningú et farà mal, ni mai, encara que sigui per descuit, que la teva parella no t'ha de fer mal a posta, però no està dintre del teu cap. És a dir, sempre jo convido la masturbació fins i tot en parella.
De fet, és més important del que sembla la masturbació, perquè en molts capítols de la revolució sexual hem parlat de que hi ha moltes dones que no arriben a l'orgasme perquè no coneixen el seu cos i que moltes vegades aquestes dones que no arriben a l'orgasme, també hi ha homes, però són majoritàriament dones que no arriben a l'orgasme en parella, és perquè no s'han masturbat mai. Llavors és més important del que ens sembla a primera vista masturbar-se, no?
Sí, és a dir, quan tu et masturbes et fas responsable del teu propi plaer. Hi ha moltes persones que estan acostumades a això, que el plaer depèn de l'altra persona, és a dir, és un tipus de sexe que tenim com més que acostumats, és a dir, l'altra persona m'ha de donar plaer, sobretot a Llatinoamèrica. La dona és una estrella de mar que es queda allà al llit i és l'home el responsable del plaer. També això comporta moltes disfuncions sexuals en els homes que atenen aquest estrès i aquest run-run de he de complir, he de fer que arriba l'orgasme ella, no arriba l'orgasme jo abans.
Clar.
Perquè també és com això, és com, per què ha de ser primer la dona, després l'home, això tenen molts problemes els heterosexuals en quant al sexe, perquè les persones de sexualitat tan més diversa es coneixen més i ho parlen més també al llit. S'ha de començar a parlar més al llit i dir, ostres, és que m'estàs estirant del cabell o m'estàs pesant, ara amb el calor, m'estic quedant enganxada amb tu i necessito respirar, necessito aire. Hi ha moltes coses que hem d'aprendre a comunicar.
De fet, al taller parles també dels falsos mites al voltant de la masturbació. Quins són els principals mites que tu desmuntes en aquest taller? Quins serien els principals mites de la masturbació, Lorena?
Doncs hi ha moltes persones que pensen que si et masturbes després no tindràs ganes de fer-ho amb la teva parella, i és mentira.
O que si et masturbes massa, no?
Si et masturbes massa, que et fas dependent, quan això és completament variable. Hi ha persones que tenen molt desig sexual i necessiten masturbar-se 3 cops al dia per estar tranquils, i hi ha persones que necessiten una vegada cada 2 setmanes. I no passa res, no tenen res dolent. És a dir, sé que les persones tenim un desig sexual que no és lineal, és a dir, el podem tenir amunt, a l'Everest, i després, per exemple, un embaràs o un problema que hagis tingut, que hagis perdut el treball, doncs et dona una baixada. I això va variant. Si tu sents que et falta desig sexual, ho pots treballar, però ha de ser per tu, no per satisfer la teva parella. Aleshores, els problemes de la masturbació també. Hi ha molts homes que em diuen, és que si masturbo molt estic perdent testosterona. Dic, però tu per què la necessites, la testosterona? I diuen, ai, no sé, però se supone que eso me hace más hombre. I clar, hi ha moltes preguntes que m'arriben d'aquest tipus quan jo dic, aviam, la testosterona ajuda a la generació d'esperma. Si no et vols reproduir, no et fa falta. O per la generació de múscul. Si no vols muscular-te, no et fa falta. És a dir, sí que diuen que és que estic perdent molts minerals i vitamines. Mira, doncs pots intentar arribar a l'orgasme sense ejaculació, que també, però... És a dir, negar-te el plaer perquè has de complir unes perspectives o uns cànons és una tonteria.
I també hem sentit que hi ha com parelles que els sap greu que la seva parella es masturbi, com tipus...
Sí, perquè,
no, perquè és com... No en tens prou.
Això, no en tens prou o no sóc suficient per donar-te plaer, doncs... No, no és així, és a dir, perquè la masturbació i el sexe van de la mà, és sexe, tot, és a dir, la masturbació és sexe, però és diferent el que tu sents en parella, és diferent el que tu sents en la masturbació. La masturbació és com amor propi. És a dir, t'estàs donant... És com... Tu no menges. Tu menges si tens gana. No t'has d'esperar que la teva parella hagi d'arribar per menjar. Mm-hmm. No ets un gos que tingui que dependre d'una altra persona per fer una cosa o per respirar. O si vols anar a córrer o anar a la platja, no et fa falta la teva parella. És a dir, el problema és que hi ha moltes persones que pensen que s'ha de ser completament dependent quan estem en parella, quan cadascú pot tenir els seus propis gustos. Mm-hmm. I tu pots masturbar-te i després tenir sexe en parella. Aviam, si saps que la teva parella arribarà i teniu pensat d'aquí 5 minuts començar amb el sexe, doncs potser no et masturbes perquè així vaig amb més ganes. Però són compatibles, la masturbació i el sexe en parella.
Això sí que funciona, no?, el d'esperar-te, si tens un plan.
Sí, és a dir, hi ha persones que creuen que això de programar el sexe com que li treu ganes, que no, és mentira. És a dir, està guai el sexe casual, però planificar... És a dir, tu imagina que saps que aquest diumenge o aquest dissabte per la nit tens un plan amb la teva parella de sexe on provareu aquesta joguina nova, aquest lubricant de gust a maduixa o de gust a xocolata, i doncs que potser tens més ganes de treballar perquè acabi ràpid la setmana i poder disfrutar gaudir d'això. Aleshores, el sexe planificat, i més quan tens càrregues familiars, sigui si has de cuidar els pares, tens fills, és bo i és vàlid.
Mm-hmm. Mm-hmm. Has dit una cosa abans que voldria que aclarissis, que és que amb la masturbació conscient l'ideal és no fer servir joguines eròtiques, és a dir, no fer servir cap joguina. Per què és això? Quina finalitat té que sigui millor?
Ser autosuficients sexualment. És a dir, hi ha moltes persones que, com no arriben amb les seves mans, doncs utilitzen... Bueno, perquè ha tingut tant d'èxit el succionador de clítoris, mm-hmm, o el Satisfyer, diguem-li com vulguem, ha tingut èxit perquè moltes persones que no coneixen el seu cos o no saben com arribar a l'orgasme agafen això i diuen, ostres, és que en 2 minuts arribo. Clar,
però és que gràcies a això molta gent ha descobert l'orgasme el clítoris o no?
Sí, ja, jo mateixa ho dic, diuen, és que no sé si puc tenir orgasmes o no sé com. Dic, mira, tens un succionador de clítoris, agafa'l i si en 10-15 minuts no has arribat potser hauries d'anar al metge perquè potser tens algun problema de sensibilitat, però normalment qualsevol persona arriba ràpidament si el col·loques bé o si ho fas bé. És a dir, jo sempre ho dic, jo sóc de 15 minuts llargs i quan vaig agafar el primer succionador va ser en 3 minuts 3. Vaig quedar molt parada amb això.
Llavors això, la idea és ser autosuficient, que no necessitis, que no tinguis dependència d'alguna cosa externa.
Sí, la idea és que la masturbació conscient també s'utilitza com a mètode de desintoxicació, tant de pornografia com de... Perquè les joguines t'estimulen físicament, però la pornografia t'estimula mentalment. Aleshores, són tots els estímuls externes que no et fan suficient. És com si diu, és la diferència entre agafar i els menjars precuinats del Mercadona i posar-ho al microondes o cuinar tu a casa. Tens una relació diferent amb el menjar, doncs amb això igual, la masturbació conscient et fa una relació diferent amb el teu cos.
Mm-hmm. Hem parlat del currículum sexual i de la masturbació conscient amb Lorena S. Jimeno, sexòloga, terapeuta de parella, escriptora i cocreadora de la plataforma Sexualizados. Lorena, gràcies per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Gràcies a vosaltres.
Hem compartit aquesta estona de la Revolució Sexual des del Saló Eròtic de Barcelona, que està obert, recordem, fins al dia 19, diumenge, al Pavelló Olímpic Vall d'Hebron. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies. RAC+1 i Sexy Dream Punes us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Van Alfonso i Rosana Carceller i amb Ivan Caral al control tècnic.